Notícies en xarxa.
Bona tarda, a les 4 us parla Lluís Sabater. El govern ha aprovat aquest dimarts el reglament d'armes per reforçar la seguretat del cos d'agents rurals. La nova normativa regula els requisits de poder-les utilitzar, la formació, les condicions i totes aquelles mesures de seguretat necessàries que cal adoptar. Amb aquest decret es desplega el reglament previst en la Llei de Cos d'Agents Rurals del 2003. Prèviament ja s'ha adoptat altres mesures de protecció, com ara l'adquisició d'armilles antibales, la formació específica en tècniques de seguretat, nous procediments de treball i convenis de col·laboració amb altres cossos policials. L'Ajuntament de Castellfollit de la Roca reunirà el gener de l'any que ve amb la Diputació de Girona per a elaborar un pla integral de conservació de la cinglera. L'ens gironí dotarà econòmicament el municipi per realitzar tasques de neteja els propers 4 anys. Des de fa un temps s'està duent a terme actuacions de manteniment. Olot Televisió, Judit Lechon, bona tarda.
Bona tarda. Ja està prevista una reunió amb el Departament de Territori i Sostenibilitat el mes de gener del proper any 2020 per determinar les actuacions més urgents i avançar en l'elaboració del Pla Integral de Conservació. Els primers treballs de neteja de la cinglera van finalitzar l'any passat i ara està prevista una nova actuació de cares a l'any vinent. Miquel Reverter és l'alcalde de Castellfollit de la Roca.
Considerem que ha anat molt bé aquesta neteja. Al 20 hi haurà una altra neteja. Evidentment no serà tan gran com la de fa 2 anys, però serà programada, diguéssim, del 20 fins l'any 23. Cada any hi haurà una neteja a diferents sectors de la cinglera, que és el que estem amb els tècnics decidint per on comencem i per on acabem.
La Diputació s'ha compromès a cofinançar les neteges que requereix la cinglera fins l'any 2023, de manera que ambdues parts aportaran anualment un import d'entre 20 i 25.000 euros perquè l'Institut Geològic pugui seguir amb els treballs de manteniment.
I anem cap a Tarragona perquè s'han presentat les activitats del Dia Mundial de la Discapacitat. Ens ho expliquen des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonai González.
Pels drets efectius i l'autonomia personal és el lema del manifest que commemora el Dia Internacional de la Discapacitat a la ciutat de Tarragona. Per primera vegada s'han organitzat diferents ponències a l'Espai Jove Quesse a partir de les 10 del matí, unes ponències on hi haurà dues taules tècniques sobre la figura de l'assistent personal amb l'experiència de diferents entitats, així com testimonis directes. Un altre taller que presenta la campanya és el de respecte, que s'organitzarà a la Fundació Onada sobre la prevenció de la violència masclista en l'àmbit de la disabilitat. El 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, hi haurà concentracions d'entitats amb esmorzar i l'exposició de diferents treballs. A 2:15 es llegirà el en format lectura fàcil i amb llengua de signes. Serà a partir de les 12 del migdia quan una marxa reivindicativa sortirà de la plaça de la Font fins a la Font del Centenari. Cal remarcar també que el 4 de desembre és el Dia Internacional de l'Accessibilitat i es realitzarà una acció a l'Ajuntament on se senyalitzaran els espais amb pictogrames amb l'associació Todos en Azul.
Acabem explicant que l'Ajuntament de Barcelona guanya el primer judici penal a l'Estat en un cas de maltractament animal. Els propietaris d'una botiga han estat condemnats a 1 any i 1 dia de presó i a 3 anys i 1 dia d'inhabilitació per la mort de desenes de cadells. Actualitzem informació en propers punts horaris. Fins una altra. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Benvinguts al Far d'avui dimarts, dia 26 de novembre de l'any 2019. D'aquí un mes haurem passat les dues grosses, pràcticament ja. Estarem per sobre del Nadal i el Sant Esteve. Molta gent quedarà alliberada i alleugerida i d'altra gent doncs quedarà a expenses de poder seguir la festa amb l'arribada de cap d'any. Cadascú ho viu d'una manera diferent i certament cadascú ho viu de l'òptica de bueno, la seva biografia, el seu entorn, la seva família. Probablement a aquesta hora hi haurà gent que s'estarà seient a taula, o alguns que ni això encara, perquè els àpats nadalencs són d'aquests que es comencen tard. Sigui com sigui, certament comencem ara sí ja una època de molta intensitat publicitària, hi ha molta intensitat comercial i molts inputs perquè fem coses que habitualment altres èpoques de l'any no fem. Des d'aquí, només dir-vos seny, sentit comú i visió sostenible, visió de sostenibilitat. No gasteu allò que no podeu i si ho heu de fer, intenteu que la petjada de la vostra compra sigui la menor possible al planeta i al nostre mar. Per tant, tot el que sigui fet artesanalment, tot el que sigui fet de proximitat, tot el que sigui fet des de prop de casa, evidentment sempre tindrà un plus d'economia. Potser no de diners, però sí d'impacte ambiental. Ben trobats. Nosaltres estarem aquí cada tarda per intentar posar aquesta mirada crítica, aquesta mirada marinera a l'actualitat de la jornada. I ja us avanço que avui en parlarem i molt de mar, com fem cada tarda. Salutacions del Juanjo López i d'en David Valverde, l'home de vermell, la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i en Josep Maria Cano. Estarem a vosaltres fins les 6 en punt de la tarda. Ens acompanyeu?
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I el que sembla que tindrem també és canvi de temps, arribada de ruixats dispersos i davallada una mica de les temperatures, que ja toquen. En alguns punts de la costa s'ha arribat als 20 graus de temperatura al llarg del dia d'avui. Qui té tota la informació, el com, el quan i el per què, és en Francesc Figuerola, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Endavant, Francesc.
Hola, bona tarda. Aquesta tarda de dimarts vindrà dominada per un increment dels núvols alts i mitjans que, de fet, el vespre d'avui, de dimarts, dimecres i matinada, seran compactes, fins i tot creient que poden donar precipitacions febles a qualsevol punt del litoral. Això seria de matinada, perquè ràpidament durant el matí els núvols marxaran sense acabar de desaparèixer del tot. Per tant, al centre de la jornada de demà dimecres s'imposarà el cel serè o entrenyinat encara per alguns núvols alts i prims. Això sí, a partir de mitja tarda tornaran a incrementar-se aquesta nuvolositat, ja per això quedant mig o molt ennuvolat al final del dia, però sense precipitacions, amb una excepció la zona de l'Alt Empordà, on a partir de migdia a la tarda esperem que demà dimecres puguin descarregar alguns ruixats febles en general, de poca entitat. Bé, un altre element a destacar i és que ha d'anar girant a component oest. Avui bufa encara en cops moderats o forts de component sud a la meitat nord del litoral, entre el Maresme, més o menys, i el Barcelonès. Demà farà una mica de gir. Bona part de la jornada al sud del país bufarà de component oest entre fluix moderat i fins i tot en cops forts al matí. La resta serà fluix i de direcció variable i persistirà aquesta mateixa tònica de vent variable a la costa nord del Barcelonès cap al nord i persistirà a l'oest del Barcelonès cap al sud, encara amb algun cop fora a la zona del Camp de Tarragona. La situació marítima en conjunt es mantindrà tranquil·la mar entre Marejol i Maró, tant al nord com al sud, i sobretot més esverada a mesura que entrem mar endins. La temperatura mínima tendirà a pujar i la màxima similar o recularà una mica la zona de l'Empordà. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltes gràcies, Francesc. Demà, si et sembla, en tornem a parlar. Quina calor fa avui aquí, no, Isabel? Bona tarda.
Perdó.
Ara sí, torna.
Tarda.
Isabel, bona, bona tarda. Fa calor aquí.
Bé, jo estic bé, tinc la finestreta oberta aquí al darrere.
Ah, va, doncs ja, sí, llavors ja està. Seguim.
Connectem amb l'actualitat.
Una activitat que arriba, sens dubte, calenta per l'escalfament del planeta i el govern que implementa mesures i modifica la llei del canvi climàtic. Escolta'm, no ha quedat tan malament, això ho hem lligat prou
no,
bé.
No, però explica que ha aprovat un decret,
bueno,
sisplau.
El govern aprova un decret per fomentar les energies renovables i modifica la llei del canvi climàtic.
Ara sí, d'aquesta manera dona resposta a les peticions de les empreses de renovables i també als grups parlamentaris que demanaven derogar la norma del 2009 que complicava tot el procediment i presentava restriccions dures. Amb aquest nou decret s'obre a tot el territori català la instal·lació d'energies renovables i se'n simplifica la seva tramitació. Els projectes, però, hauran de respectar la normativa vigent, tant urbanísticament com ambiental. De fet, la llei d'urbanisme també es veu modificada amb aquesta nova norma per tal de simplificar el que serien les instal·lacions. Durant la roda de premsa posterior al Consell de l'Executiu, la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha reconegut estar molt endarrerits pel que fa a les renovables, però ha assegurat que s'avaluarà projecte a projecte i que això no serà cap qui pugui. Pel que fa a l'emergència climàtica, es recuperen també articles que havien estat derogats pel Constitucional, com podrien ser la fixació de la neutralitat d'emissions de CO2 per a l'any 2050, l'electrificació dels ports de la Generalitat o la potenciació de la mobilitat elèctrica en el transport. Un nou decret que ha de ser validat ara pel Departament en els propers 30 dies.
Doncs veurem si finalment es valida i, en tot cas, tot això en el context de la cimera del clima que comença la setmana vinent a
Madrid. El dia 2
a
Madrid.
Per tant, parlem i molt de canvi climàtic. Gràcies, fins ara.
Fins ara.
I a les Terres de l'Ebre, els pescadors de Sant Jaume impulsen una cooperativa per comercialitzar l'angula. Lluïsa.
L'objectiu, millorar les condicions de compra-venda de l'angula per tenir la capacitat d'incidir en el preu de compra i venda d'aquest preuat producte i millorar les condicions econòmiques dels pescadors de la societat. Actualment, els pescadors d'angula de Sant Jaume formen part d'una associació que no té ànim de lucre i, per tant, no poden realitzar cap actuació de compra-venda. Tota l'angula que es captura en els 131 punts de pesca que tenen autoritzats es porta a la llotja de Deltebre, on es fa la subhasta. Un cop arriba la subhasta, els pescadors ja no poden incidir de cap manera en el preu de compra-venda del producte, que queda en mans de majoristes, que són els que fixen el preu. Amb la constitució d'una cooperativa, els pescadors de Sant Jaume tindran capacitat de comprar l'angula i comercialitzar-la, sobretot en els moments de devaluació de preu. A més, el projecte preveu també la creació d'una marca de comercialització pròpia, Angula del Delta o Anguleros de l'Ebre, a més d'una proposta de manipulació, emmagatzematge i envasament de l'angula i un acord amb un agent comercial.
I estem d'aniversari, i en motiu d'aquest aniversari s'ha fet públic que l'Institut Català de Recerca de l'Aigua esdevé un referent a nivell internacional després dels primers 10 anys de vida. Cristina. Cristina. No, la Cristina ara mira d'explicar-nos que, de fet, aquest s'ha fet un acte a Girona per celebrar el desaniversari d'aquest Institut Català de Recerca. De recerca de l'aigua, amb representació de les tres institucions que hi col·laboren. No és així, Cristina?
Sí, aquest matí s'ha fet justament aquest acte a Girona per celebrar aquest aniversari, aquest desè aniversari de l'Institut Català de la Recerca de l'Aigua, amb representació de les tres institucions que hi col·laboren, com són l'Agència Catalana de l'Aigua, el Departament d'Empresa i Coneixement i la Universitat de Girona. Durant la jornada s'ha posat de manifest el model d'èxit de l'ICRE, que s'ha convertit en un referent a nivell internacional. En una dècada, les instal·lacions de l'edifici H2O del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona s'han convertit en la seu de diversos projectes europeus relacionats amb el sanejament de l'aigua i la millora de l'estat de salut dels rius. S'ha portat a terme més de 1.400 treballs científics i actualment s'investiga com depurar l'aigua amb un filtre de grafè sense utilitzar cap producte químic a través del projecte Electron for Water. L'ICRE es focalitza ara sobretot en els problemes d'abastiment d'aigua que pateix la zona del Mediterrani i per això els projectes es centren en l'aprofitament i la reutilització de l'aigua. Els resultats de les investigacions, però, poden ser extrapolables a altres zones del món, com ara Califòrnia o Austràlia.
I el Garraf serà la comarca que acollirà el tercer fòrum de la Carta Europea de Turisme Sostenible. Ivan.
Es tracta d'un distintiu que atorga la Federació Europarc als territoris que disposen d'una estratègia en turisme on és present la sostenibilitat, és a dir, aquells territoris que compatibilitzen l'activitat turística amb la conservació dels espais naturals. El Garraf Sant Pere de Ribes serà la seu d'aquest tercer fòrum on es presentarà la metodologia que ha de permetre a les empreses del territori adherir-se al projecte. Aquesta trobada servirà també per validar la feina que s'ha fet fins ara amb l'objectiu de revalidar revalidar aquest distintiu, aquesta certificació, de cara a l'any 2021. De fet, els parcs naturals del Garraf, Olèrdola i el Foix, recordem, estan acreditats amb la Carta Europea de Turisme Sostenible des de l'any 2017.
I tanquem el repàs de l'actualitat del dia explicant que l'Ajuntament de Tarragona i els veïns de la Mora Tamarit han acordat elaborar un pla de millores per al seu barri, Daniel.
Aquest nucli es troba a 11 quilòmetres del centre de Tarragona i no compta, per exemple, amb serveis bàsics com un consultori mèdic o llars d'infants, als que s'hi sumen dèficits en instal·lacions i projectes inacabats, com, per exemple, el passeig marítim. Això va obrir la porta ara fa uns mesos a demanar que la Mora Tamarit esdevingués una EMD, una entitat municipal descentralitzada. De fet, els veïns van recollir nombroses signatures per iniciar un procés amb la Generalitat i l'Ajuntament i que no descarten tirar-lo endavant. Però, de moment, sembla que les coses agafen fent un nou rumb amb el nou govern municipal d'Esquerra i els comuns. D'entrada, l'associació veïnal redactarà un full de ruta amb l'ajuda de tècnics de la Universitat Politècnica de Catalunya i que després posaran en comú amb els tècnics del consistori tarragoní. Són sis eixos, els de viabilitat rodada, evitar els accessos de vehicles al front marítim, allargar i millorar el passeig marítim, un projecte pendent, cobrir el canal de la desembocadura i també arranjar la muntanyeta, una zona que està doncs, considerada al risc d'incendi. Evitar que aquest full de ruta quedi en paper mullat, s'ha signat ja un protocol amb l'Ajuntament de Tarragona i està previst que aquest pla de millores estigui enllestit a finals d'any.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram, @alfarfm, Twitter, @alfarfm i Facebook, @alfarfm. Varadó 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
Pues fue la noche de viernes a sábado que el barco quimiquero Blue Star quedaba encallado en la Coruña, en Ares, justo a la entrada, parece, de la zona portuaria. Desde entonces, el barco está allí, embarrancado, esperando pues un plan para extraer las más de 100.000 toneladas de fuel que hay en el interior de un barco que, por cierto, y por suerte, iba vacío de productos químicos. Esta misma mañana parece que ha llegado el despacho para empezar a sacar el fuel del barco. Han tenido que pasar todo el fin de semana, sábado, domingo y lunes, tres días, casi cuatro, hasta que finalmente una empresa holandesa, por cierto, la misma que se encargó del Prestige, se ha hecho cargo de las labores de extracción del combustible. A partir de aquí, muchas preguntas, muchísimas preguntas y algunas denuncias. Alguna de estas preguntas las ha hecho la Asociación Ecologista Arcoiris, que ya estuvo encima del tema desde el primer momento. Hablamos con Francisco Lueiro, miembro de esta asociación. Francisco, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Muchísimas preguntas. La primera es, ¿cómo puede ser que nos esperemos tres días a hacer o a llevar a cabo cualquier tipo de actuación preventiva después de lo que ya pasó en las costas de Galicia?
Claro, esto vamos a ver, aquí realmente nosotros tampoco nos explicamos muchas cosas que han pasado con este naufragio. Nosotros no estamos seguros de que haya sido solamente un accidente, algo inevitable, ¿verdad? Pensamos que ha habido durante el desenlace de los acontecimientos algunas actuaciones o negligencias por parte de las autoridades competentes o incompetentes, pues efectivamente ha habido algunos factores que han podido no ser culpables, sino responsables de este nuevo embarrancamiento en aguas de Galicia. Realmente estamos bastante hartos de que seamos una especie de vertedero de chatarra a nivel mundial, y aquí todo cuanto barco pues de este tipo, incluso barcos peligrosos, gracias a Dios que este barco no traía carga, tenía cargar al puerto de La Coruña, pero bueno, petroleros aquí, algunos ya nos han visitado, por desgracia, y han provocado enormes desastres ambientales. Entonces, lo que no nos explicamos muy bien es que un barco de estas características, en la misma entrada del puerto de La Coruña, ¿verdad? Que supone que tiene que ser un puerto con unos medios de rescate adecuados a la peligrosidad de la zona. Estamos hablando del corredor marítimo de Finisterre, aquel de torre de control que se hizo después de el accidente del naufragio del Prestige. Se supone que está activado un plan de contingencias estatal que, por lo que se ve, no ha funcionado. Aquí dudamos mucho de que en el puerto en ese momento hubiera los barcos adecuados para hacer frente a una deriva de un barco de este tamaño, etcétera, etcétera. Las comunicaciones no se sabe muy bien entre la torre de control y el barco cómo se han ido produciendo. No se explica la gente tampoco aquí por qué se dio permiso para que este barco levara anclas en el fondeadero de Ares para dirigirse a Coruña con un temporal importantísimo. Entonces, son una serie de cosas que nosotros, de verdad, que nos escapan y por la que hemos pedido explicaciones inmediatas y detalladas a las autoridades competentes, tanto del Estado como de la Xunta.
Además, nos dicen que a escasos 5 kilómetros estaría el centro de actuación o un centro logístico especializado en la actuación en caso de problemas navilieros, en caso de embarrancamiento de barcos o salida de fuel.
Claro, la torre de control es una torre gigantesca que se hizo en el dique de abrigo de La Coruña. Esta torre realmente hay que llegar a pensar que únicamente vale para después de los accidentes. No tiene ninguna labor preventiva, ni de control, ni de supervisión, absolutamente ninguna, porque que un barco se pueda permitir el lujo de ir a fondear aquí a nada, a 4 millas de La Coruña, llegue cuando quiera, eche el ancla cuando le da la gana y vuelva a levar anclas cuando le apetece para dirigirse a donde le interese, pues la verdad que son cosas que nosotros pues no nos caben en la cabeza. Es decir, aquí hay una serie de detalles que se han ido produciendo que nosotros pensamos que podrían ser constitutivos de seguramente algún ilícito, incluso de tipo penal, porque han provocado una situación de riesgo para el medio ambiente y para la población en general, que desde luego pensamos que con los medios técnicos y humanos que por lo menos están in situ, debería haberse evitado. Si esto ha pasado es porque efectivamente, igual que pasó en el Prestige, pues hace ya, se acaba de cumplir ahora, estos días de atrás, el aniversario del Prestige, que nosotros somos la única asociación ecologista que todavía sigue presente en el juicio por este desgraciado accidente. Entonces, claro, nosotros tenemos experiencia en estos temas. Nos parece que aquí, que ahora aparezca de repente una empresa como Smith Tack, una filial de Smith Tack, que curiosamente tenían un remolcador aquí al lado en Portugal, aparezca de repente a los 2 días y se encargue ya directamente de todo el mecanismo de rescate y de trasvase de combustible, nos parece pues una actualidad bastante llamativa. Todos nos acordamos aquí de cuando fue el accidente del Casón en aguas cerca de Finisterre, que esta empresa también estaba allí. Curiosamente, un barco que se fue a estrellar de una forma muy parecida a cómo se ha estrellado este Blue Star, y que, por supuesto, todo el mundo tiene en su cabeza, en su retina, las imágenes de horrorosa del remolque fallido del Prestige que provocó lo que todo el mundo sabe. Entonces, claro, nos parece muy llamativo que otra vez aparezca esta gente. Nosotros pensamos que es una empresa que por el negro historial que ha protagonizado en Galicia debería quedar completamente al margen. ¿Qué pasa? Que el Estado en este tema ha cedido el testigo a la armadora de este buque. El armador que es empresas como siempre de Singapur, de las Bermudas, etcétera, etcétera, de paraísos fiscales y de drogas de todo tipo, pues son los responsables de este barco. El Estado, de una forma absolutamente vergonzosa, ha dejado en manos de una empresa particular todo lo que se refiere al rescate de este barco. Esto nos parece absolutamente impresentable, porque estamos hablando de 110 toneladas de combustible que todavía permanece en los depósitos de este barco, y por supuesto, ojalá toquemos madera, que no se produzca otra desgracia, pero desde luego, en caso de que haya algún vertido, nosotros tenemos muy claro que vamos a poner en marcha todo nuestro mecanismo judicial para, de una vez por todas, dirimir las responsabilidades y acudir al lugar.
Lo que realmente llama la atención es que después de lo que se ha vivido en este país y en esta zona concretamente a lo largo de los años, el Prestige fue en el 2002, 13 de noviembre de 2002, sí, estamos sí. A 2019.
17 años han pasado.
Exactamente, 17 años, ¿no? y dos semanas.
Y todavía sigue pendiente el pleito del Prestige, que no se ha acabado. ¿Qué pasa? Ahora vamos a tener que atarnos los machos en la jurisdicción inglesa, que por supuesto no está por la labor de darle al Estado la indemnización que se pide, ni mucho menos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí se está produciendo un daño. Ya simplemente por los medios que se han ido empleando de rescate, de salvamento, de Salsemar, de la empresa de salvamento del Estado, ¿eso quién lo va a pagar? Estamos en la misma situación, vamos a repetir los fallos de hace 17 años y los de antes del Casón, del Urquiola, del Bar Egeo, etcétera. Pero ya está bien, pensamos que la sociedad tiene derecho a todo tipo de explicaciones que de momento no se han dado.
Pues Francisco, de momento nos quedamos observando las labores de extracción de crudo de este barco, cruzando los dedos de que todo vaya bien y ojalá. En todo caso, ojalá, quedamos emplazados más adelante para seguir hablando del caso Prestige, de cómo acaba esto y de qué se puede hacer en casos como este. ¿Te parece? Lo dejamos aquí.
Pues para cuando queráis, a vuestra disposición.
Muchísimas gracias, Francisco. Un saludo. Hasta la próxima. Es Francisco Lueiro, de miembro portavoz de la Asociación Ecologista Arcoíris, una entitat de Corunya que realment ho està mirant amb moltíssima preocupació. De fet, hi ha moltes veus que reclamen que el port de Corunya o es faci una reforma o es deixi de acollir vaixells d'aquestes característiques, bàsicament per la complicitat, per la complexitat geogràfica que té l'accés a aquest port, sobretot en dies de mala mar. En tot cas, seguirem aquest cas i mirarem de mantenir-vos informats. Així arribem gairebé a 5:15 PM.
El Far, El Far, el programa
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Inc.
I avui en Històries de Mar volem parlar d'un vaixell, antic. I quan parlem de vaixells antics, sempre ens en anem en aquells vaixells de veles, d'aquells vaixells que són tipus pirates, goletes i coses d'aquest tipus. Però avui ens anem a un vaixell antic que no té res a veure amb aquesta imatge que puguem tenir tots al cap, perquè avui volem parlar d'un vaixell a vapor, d'un vapor que se'n deia, un vaixell a motor. I és que el Museu d'Història de Tarragona té la maqueta d'un vaixell construït precisament a les drassanes tarragonines i que ara s'ha pogut recrear gràcies als planells que hi havia al fons del Museu Marítim de Barcelona. Allà hi tenim el nostre company en Daniel Rodríguez. Daniel.
Fa pocs dies que aquí al Museu del Port de Tarragona s'hi troba aquesta rèplica del Montsant, un vaixell de vapor amb una història que va néixer al Port de Tarragona, però que el va portar per altres punts de la geografia de l'Estat i que va servir per diverses coses, i que podríem dir també que la seva vida no va ser massa llarga, en un context en el qual doncs les guerres i la dictadura hi van fer petjada en la seva història. Avui coneixem com s'ha fet aquest treball de recuperació històrica, de museïtzació i també de construcció d'aquesta maqueta, una maqueta a escala 1:30, per tant imponent, i si no m'equivoco, la més gran que hi ha al Museu del Port de Tarragona. Anem a parlar-ne amb la seva directora, Mercè Toldrà. Mercè, com estàs? Benvinguda al Far. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Imposa aquesta maqueta.
Bé, la veritat és que, vaja, a mi no m'imposa perquè ja fa temps que la tinc davant
meu. Fa 5 anys, que la teníeu treballant.
Bueno, 5 anys així no, no? Però la veritat és que més que imposar, em produeix una satisfacció.
Satisfacció entenc perquè és, tanqueu també una mica com una etapa, no? Per explicar la història, no només per poder-ho veure amb una maqueta, sinó també perquè, ara ho detallarem, hi ha tota una part en la qual s'explica la història d'aquest vaixell de vapor, d'aquest Montsant, que es va fer als Astilleros d'aquí a Tarragona i que, per tant, vaja, portava el vaixell ADN tarragoni.
Sí, sí. A l'any 18 es va crear la factoria d'Astilleros Tarragona. Primer no tenia la seu aquí, sinó que la tenia a Barcelona, però finalment ja va passar aquí a Tarragona. I a més, era un moment també una mica complicat. S'havia sortit de la Primera Guerra Mundial, era un moment de crisi, i també era una manera doncs, de tindre treball aquí a la zona del port, a la part que ara tenim al barri del Serrallo, no? Que també ja hi era, però era podríem dir que era un dels possibles motors econòmics d'aquell moment, no? Llavors, si diem que l'Astilleros Tarragona comença l'any 18, aquest vaixell es comença el 19-20, perquè primer es va construir un remolcador, que es va anomenar Tàrraco, i després ja el següent projecte ja van ser dos vapors, que els anomenaven Vapor 1 i Vapor 2, que van ser el Montsant i el Montseny, amb una diferència entre un i l'altre de mig any de començar-los a construir, no? Per tant, van començar molt embranzida, el que passa que també era un vaixell, un vapor fet amb fusta i amb ferro, més fusta que ferro. Estem parlant d'un període que ja els vaixells ja es feien molt amb ferro, però clar, és un moment també econòmicament de crisi, llavors doncs s'havia d'alternar amb la fusta i el ferro, no?
I aquest entenc que va ser també una realitat, no entenc, del moment de l'època, no? El vaixell també portava en el seu esquelet una mica la situació del context que es vivia al país.
Sí, i a més, també això que deia de que va ser un moment, o sigui, podia ser econòmicament un moment amb cert moment de crisi, però també era un moment d'iniciar una revifalla, no? I més veient les imatges del dia que es va avarar el vaixell, la veritat és que et fa pensar molt, perquè hi havia molta gent. Estem parlant de l'any 20. L'any 20 no hi havia televisions, la ràdio no era una cosa que tothom pogués tenir a l'abast, la premsa tampoc no estava a l'abast de tothom, però hi havia una gentada. Estava tot el que és la zona de la platja del Serrall, treball estava a vessar de gent. Què vol dir? Que la gent creia en aquest projecte i veien una manera doncs, d'impulsar. A veure, Tarragona era, el port de Tarragona era un port bàsicament de productes agrícoles, no? Era el moment encara que el comerç del vi encara era un dels principals productes que sortien pel port, i llavors doncs, bueno, era fer aquests vaixells que estaven consignats per Tomàs Mallol, que també era un dels socis fundadors d'Astilleros Tarragona, doncs era el que deies tu abans, no? ADN tarragoní al 100%, no? Construcció, armador, tot des d'aquesta ciutat fins que va arribar un moment que es van tenir que vendre.
Hi ha casualitat que es va varar, si no m'equivoco, un dia de Sant Pere, que a més és el patró dels pescadors, 29 de juny, per tant, una festivitat, i al damunt doncs, es va fer aquesta entrada a l'aigua del Montsant. El vaixell, després farem la part, diguem-ne, la seva segona vida, per entendre'ns, que va ser doncs, la que el va portar, si no m'equivoco, cap al mar Cantàbric, però abans fem referència a la seva activitat, perquè, si no m'equivoco, el Montsant, quan es va varar, no va començar immediatament a ser un mercant, perquè li feia falta alguna cosa a la seva construcció, no, Mercè?
Es van anar construint durant aquells anys, es va adaptar, però sí que va començar a funcionar, doncs, si es va varar l'any 20, fins a l'any 21 no vas fer el seu viatge inaugural, i llavors va començar, potser no amb tota l'embranzida que hauria de fer, però va començar a fer el cabotatge per tot el que seria el llevant mediterrani, i també fins a Marsella i cap a la zona de Tunis.
A la zona de Tunisia. Anem a fer una mica el viatge, si et sembla. Anem a rodejar la gent que s'imagini que ara estem passejant com si anéssim per damunt de la coberta d'aquest Montsant. No és exactament així, però vaja, anem a descobrir una mica les entranyes d'aquesta maqueta que al final, dèiem, això ha estat 5 anys de feina de la modelista d'aquí del Museu del Port, de l'Encarna Porcel, que evidentment, doncs, si teniu l'oportunitat, apropeu-vos aquí al Museu del Port perquè és realment fascinant veure-ho. El detall, que jo crec que seria l'adjectiu més destacable, no?, d'aquesta maqueta, el detall, la proporció, tot plegat, no és pas una feina fàcil perquè ens hem de remuntar molts anys enrere, 100 anys enrere, i amb una situació que les fotografies, i tot i que hi havia plànols constructius, els detalls, justament, és el que més escassejava, no? En la definició exacta de com era el Montsant era el més complicat de trobar.
Sí, perquè els plànols, aquí al Port de Tarragona, a l'Arxiu del Port, hi ha el fons d'Astilleros Tarragona, però aquests plànols no hi eren. I aquests els vam aconseguir al Museu Marítim de Barcelona, al fons Volcano, que tenien aquests plànols. Llavors, sí que hi havia plànols per la seva construcció del que és el buc, del que és el vaixell, no? Però, clar, com hem dit, es fa la varada quan el vaixell encara no està tot construït. Clar, tens fotografies d'aquest moment, però clar, tot el que és el tema de coberta i tota la part superior, això no està. Llavors, només vam poder localitzar una fotografia de que el vaixell estava quasi bé acabat, però no del tot, perquè encara es veu que estan treballant a coberta fent els darrers detalls. Doncs, com ho ha fet nosaltres? Doncs l'Encarna, amb els plànols que vam aconseguir d'aquest fons que he dit, del fons Volcano, hi havia alguns que sí que hi eren, però altres que, doncs, que la millor són més òbvies, o que dius, doncs bé, i això com aniria? Perquè clar, ens estem en una tipologia de vaixell, com hem dit, no? De fa 100 anys, i doncs bé, doncs anant buscant entre vaixells de l'època que podien ser més o menys dedicats a la mateixa tipologia, constructiva, doncs anant buscant i dient, doncs bé, jo creiem que si això hauria d'estar aquí, o per similitud, doncs bueno, i amb aquella fotografia que vam escanejar a la màxima resolució possible, mirant hasta el darrer detall, si t'hi fixes, doncs inclús a les portes que estan posades doncs, per entrar a la zona del pont de comandament, és el detall fet a l'extrem de fer com si fossin fetes doncs així amb els llistonets, no? Anant buscant el que seria les dimensions exactes, no? O per mirar les entrades de la bodega, de les diferents entrades que hi ha a la coberta, no? Veure doncs l'interior, aquestes lones que tapaven per protegir, doncs nosaltres n'hem deixat una destapada per tal de veure com eren aquest sistema de tancament, que eren unes fustes amb ferros perquè anaves estirant, perquè la gent pugui saber com era del treball, o el detall de l'entrada a la carbonera, perquè per allí entrava el carbó que alimentava, no que transportava, sinó que alimentava el vaixell perquè anava a vapor.
Un detall de l'entrada de la carbonera que va ser difícil de trobar, si no m'equivoco, perquè justament està sota el pont i estava en una zona que no sé si a nivell de fotografia era fàcil de localitzar o no. Mercè, escolta'm, parlem una mica de la part constructiva, perquè evidentment, vaja, aquí això és com una espècie de trencaclosques, però aquí sí que la casa no es pot començar per la teulada, s'ha començat ben bé pels fonaments i de fet és la quilla el primer que es construeix una mica per donar dimensions al vaixell i a aquesta reproducció. Però clar, estem parlant de que si és un vaixell mercant, tenia el seu interior càrrega i que per tant la càrrega es va posar segurament o la vau ja deixar llesta, igual que el motor de vapor, molt abans de finalitzar els detalls de coberta i d'acabar de posar la xemeneia, no? Per exemple, és a dir que diguem-ne que les entranyes són el que es va fer primer que tot, no? S'havia deixat tancat això.
Bé, a veure, el vaixell el model es va construir com es construeix amb la tècnica de drassana. Quilla, quadernes i anant posant el folre. Quan vam tenir això, fins a arribar a la zona de l'orla i posar la soleta perquè quedés una mica tancat, perquè no es pogués obrir el que és tot el buc. Clar, llavors venia un moment important, perquè clar, si volíem donar a conèixer el que és la càrrega de bodega o donar a conèixer la màquina de vapor, s'havia d'obrir el vaixell. És a dir, després d'haver estat construït, s'havia de tallar. S'havia de treure una part d'aquest folre i d'aquestes quadernes per donar a conèixer l'interior. Quan això ja va estar fet, llavors es va haver que fer tot l'interior com si haguéssim acabat el vaixell, amb tot pintat, tot preparat, tot, per poder incorporar aquesta màquina de vapor que també s'havia fet mentre estava fent el buc, i incorporar la mercaderia. Quan això va estar fet, ja s'havia estat treballant amb tot el que era els baus i tot el folre de la coberta. Per què? Perquè havíem immediatament d'haver posat tot l'interior, havíem de tapar, perquè si no se'ns malmeteia el que teníem a l'interior. Llavors ha estat com un trencaclosques, és a dir, s'ha construït amb la tècnica de drassana, s'ha hagut d'obrir, però abans d'anar pujant el vaixell amb l'ordre lògic hem hagut de posar tot el tema de l'interior per tal de que quedés tancat, i llavors anant fent aquest trencaclosques d'incorporar doncs maquinària de càrrega, incorporar la maquinària de l'àncora per llevar l'àncora, els camarots, el pont de comandament, el ranxo, les ventilacions, i evidentment per coronar-ho, com podríem dir d'alguna manera, a part dels puntals per la càrrega ajudat de les màquines, també de la ximeneia amb el logo d'Astilleros Tarragona.
Ens feia referència a aquestes finestres per entendre'ns, que són el que ens permet clar entendre què hi havia dins del Montsant. Veiem carbó tant des de la banda dels magatzems, per entendre, com també evidentment de la carbonera, però també, ja entendrem aquest primer carbó que feia referència, però també hi veiem sacs.
Veiem sacs, veiem bocolls, veiem fustes, perquè hem volgut obrir la bodega de proa i la bodega de popa perquè el vaixell té dos moments a la seva història comercial.
Guardem el segon, expliquem el primer.
Doncs el primer és quan és matrícula de Tarragona, quan comença a funcionar com a Montsant, i que es dedica a cabotatge, bàsicament, tenint com a referència Tarragona, fins a Marsella i cap al sud, arribant fins a la zona de Tunísia. clar, fa viatges d'anada i tornada, no? Unes vegades va amb, amb mercaderia, doncs com pot ser això, vi, pot tornar amb els bocois buig, també pot anar cap al sud a buscar, la, com parlava, la zona de Tunísia o així, anar a buscar algun tipus d'adob, i llavors va anant descarregant fent cabotatge i pot agafar sal a Torrevella o a Sant Carles i vindre cap a Tarragona a portar sal, no? Esporàdicament va fer el, algun viatge a l'any 22 a Melilla per portar estris per la guerra del Marroc. I això és més o menys fins a finals de la dècada del, dels anys 20.
Aquesta és una mica la història del Montsant de Tarragona, amb matrícula tarragonina. Clar, estem parlant d'un vaixell que ens posaves en context, que no era només de ferro, que portava fusta, i entenc que ni que aquí ens sembli un vapor important, l'austeritat també hi era en la seva construcció, en el sentit de que, per exemple, a nivell de, i per posar una cosa molt senzilla, escales. No n'hi havia tots els accessos a coberta, per exemple, sinó que estava com, aquí n'hi ha una i punt. I ja estem parlant d'escales, que entenc que no era una cosa massa costosa comparat amb tota la construcció del vaixell, però l'austeritat en aquell moment constructiu era destacable.
Bueno, podia ser per això, però no era només per això, perquè doncs, aquest era un vaixell que estava electrificat, és a dir, que vull dir que no era un... tenia bastants recursos, no? Però el tema aquest de les escales també és perquè és un mercant, no és un vaixell ni de plaer ni de passatge, és un vaixell mercant, necessita tindre la coberta lliure per poder carregar la mercaderia. Llavors, pel que fa des de la bodega al pont de comandament i a la zona dels camarots, hi ha només una escala a la zona de proa i una a la zona de popa. No és allò per poder, doncs, bueno, has de fer una mica més de recorregut, però clar, és això, és deixar molt més espai lliure per tal de que es pugui treballar amb més facilitat per fer la càrrega i la descàrrega més ràpida.
I parlàvem d'aquesta primera part de la seva vida del Montsant, que us deia, portàvem sacs, portàvem bocois, portàvem fustes, portàvem elements de càrrega, i us deia, a la part de popa hi ha un altre magatzem de carbó, no el de la carbonera, un altre, i és que la seva segona vida, podríem dir, va estar doncs, a les zones mineres d'Astúries. Va estar treballant amb el carbó, que entenc que en aquella època doncs, era important, sobretot entenc, per fer funcionar molta de la indústria que hi havia al País Basc, no, Mercè?
Sí. Als anys 30, finals dels 20, el vaixell es ven, tant el Montsant com el Montseny, el seu germà, per dir-ho d'alguna manera, i passa a dependre de la matrícula de Sant Esteban de Pràvia, a la zona d'Astúries. I es dediquen, bàsicament, sota els armadors que passen a ser la seva propietat en un com l'altre, de la naviliera González Fierro i també de la fàbrica de Mieres. I bàsicament es dediquen a carregar carbó, valgui la redundància, els carregadors del port de Gijón-Mussel, i van cap al País Basc, a Bilbao, també fan algun viatge cap a la zona de Galícia, i també alguna vegada, per reforçar si hi ha manca de carbó, van cap al sud a buscar combustible doncs, també per la indústria, a la zona de Huelva o també arribant fins a la zona de Sevilla. I en aquest moment ja no es diu Montsant, sinó que aquests nous armadors li canvien el nom i passa a denominar-se, el Montsant es passa a denominar-se Bodón, el Montsenyo. El Montseny continua conservant el seu nom, però el Montsant ja perd la denominació, podríem dir, doncs, tarragonina i passa a dir-se Bodón.
I amb aquests anys, no hi ha massa pistes, no?, sobre la vida del Montsant. No sé si el context també històric fa que, faci una activitat poc interessant a nivell comercial, no? Faci una ruta més habitual, no? Una activitat, bueno, això que dèiem, no?, el carbó, no? Normalment una activitat
més rudimentària.
Bueno, és que l'armador que el compra es dedica bàsicament a portar carbó per la zona del Cantàbric, no? El que passa és que sí, no trobem, així com dels anys 20 trobem bastant dels viatges, resseguint les hemeroteques dels viatges que havien fent, en aquesta època no en fa tants, però també hem de posar-nos en el context, no? A partir de l'any 34, el problema que hi ha a Astúries, també amb tot el que és el tema de l'extracció minera, el problema social, a partir de l'any 36, la guerra civil, llavors, doncs clar, són uns anys que no són massa propicis perquè doncs es vagi desenvolupant en un context normalitzant, no? Llavors té una vida a partir dels anys 40 també que continua fent cap a la indústria, cap a Bilbao, però clar, ja són uns vaixells que suposo que la millor perquè doncs durant un temps no han funcionat o perquè això encara ho hem d'acabar d'investigar, es van deteriorant i als anys 40 deixen de funcionar. Un, perquè es desballesta, com és el cas del Montsant, i el Montseny perquè doncs malauradament a l'entrada a la ria de Bilbao, un dia, jo sempre explico que el Montseny va néixer a la vora del riu Francolí, que és on estaven Astilleros Tarragona, i el remolcador Francolí doncs l'embarranca a l'entrada de la ria de Bilbao i desapareix, no? Vull dir, té una vida totalment vinculada amb el Francolí, però doncs tenen una durada de 20 anys, no arriben.
Mercè, aquesta maqueta del Montsant es pot visitar aquí al Museu del Port de Tarragona, que s'ha estrenat aquesta maqueta amb motiu del vostre 150è aniversari com a port, tal com l'entenem avui en dia, o com a port comercial, però hem de dir, i això ho diem, ho avancem, que també esteu donant la bona al Museu del Port perquè aquest espai expositiu es renovarà i, per tant, no sé, també pot tindre un lloc encara més preferent del que ja té aquesta rèplica del Montsant, i que la gent s'espavili vindre a veure-ho, perquè em sembla que tancareu durant una temporada per poder fer tota aquesta renovació, no, el museu, Mercè?
Sí, durant un temps estarem tancats. Aquesta ubicació del museu, evidentment, hem de buidar tot el museu perquè es pugui adequar i actualitzar tant l'edifici com una nova museografia. I llavors doncs mirarem a veure si podem tenir un petit espai per poder donar doncs cobertura també a les activitats que fem amb les escoles i no desaparèixer durant...
No desconnectar un any, no?
Això mateix.
Exacte. Doncs és el moment ara, per tant, per visitar el Museu del Port i conèixer la història del Montsant i també veure com era aquest vapor fet a Tarragona i que va tindre doncs una història curta però interessant pel que fa doncs a la indústria naviliera aquí a la ciutat. Mercè Toldrà, directora del Museu del Port, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat al Far. Enhorabona per la feina, bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres, bona tarda.
Doncs aquesta és la història del Montsant que avui us hem aprovat des del Far.
Moltíssimes gràcies, Daniel. Apassionant història la d'aquest vapor, que la maqueta del qual la tindreu, la podeu trobar al Museu de Tarragona. Us recomanem que hi aneu, que el visiteu i que la gaudiu.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
I gairebé de punta a punta del país ens n'anem de Tarragona i marxem cap a l'Empordà per conèixer espècies autòctones, en aquest cas una espècie animal i que és anomenada de manera diferent en funció del punt geogràfic del país on ens trobem. Avui ens hi acosta la nostra companya Cristina Canta.
Flora i fauna.
Una setmana més descobrim aquí al Far una nova espècie del nostre Mediterrani. Per fer-ho ens acompanya el biòleg que treballa al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, Boris Weisman. Bona tarda, Boris.
Bona tarda.
I quina espècie ens acostes avui?
Avui voldria parlar d'una també en aquesta Mediterrània nostra. I es tracta d'un equinoderm, un equinodern, com poden ser les estrelles de mar, com poden ser les lutúries, o com poden ser els eriçons de mar. I concretament avui parlarem dels eriçons de mar, que reben molts noms diferents, des de l'oriço, l'eriçó, la garota, la garoina, tots noms molt diversos, i això és típic de les espècies que ens mengem, que estem valorades gastronòmicament. Les espècies que tenen un interès gastronòmic, pues, a cada poble, a cada localitat, li donen un nom diferent. I avui pues, parlarem de la garota. La garota és un equinoderm, com hem dit abans, tot recobert d'espines, de carbonat càlcic, que és la seva manera de defensar-se. Tenen una defensa, diguem-ne, passiva, que senzillament pues, quan algun organisme se li apropa massa, pues, se li cremen aquestes espines, es trenquen i queden clavades, i és la seva forma de defensar-se. A la part inferior, la part que està en contacte amb la roca, tenen la boca, que consta de lo que se'n diu la llanterna d'Aristòtils, que són cinc dents molt, molt potentes que brostegen, que arrosseguen totes les algues, i el anus el tenen en la part més superior. Tenen una placa entre les punxes amagades, i per allà pues, van excretant tots els residus que no han absorbit. De garotes n'hi ha unes quantes. ¿Vale? Bàsicament, les més comunes serien tres. Una és la garota per si mateix, la garota que consumim, que és el Paracentrotus lividus, que és de color marró, pot arribar a ser una mica així com vermellós, pot arribar a ser negre, i aquest és el que té més valor gastronòmic, és el que ens mengem entre gener i març, o sigui, que és quan s'agafen i es fa la garoïnada. Però també hi ha unes altres garotes, unes altres eriçons, que és l'eriçó negre, l'Herbàcia lixula. Aquest eriçó viu a més poca fondària, és una mica més aplanat, i molta gent pensava que una i altra espècie eren mascle i femella de la mateixa espècie. Això és erroni. No. La garota té mascles i femelles, i la garota negra té mascles i femelles. El que passa és que són dues espècies diferents, que s'alimenten d'una forma diferent. De fet, la garota negra s'alimenta més d'algues calcàries i viu en els primers 5 metres de fondària, mentre que la garota que en mengem pot arribar fins als 30 metres, que és justament el límit on arriben les algues a la Mediterrània. O sigui, allà on arriba prou llum perquè creixin les algues, allà trobarem garotes que s'alimenten d'aquestes mateixes algues.
Doncs ja hem fet una mica de repàs per aquestes garoines, oriços, eriçons de mar, garotes, com es coneixen doncs, a diverses parts del nostre litoral. Moltíssimes gràcies, Boris.
Moltes gràcies a vosaltres.
Jo crec que és la bèstia que té més noms, o una de les bèsties que té més noms del nostre litoral. No a cada zona, ni a cada regió, gairebé a cada poble li donen un nom diferent. En tot cas, garoines, garotes, eriços, erisons, com vulgueu dir-li, aquesta és una de les espècies autòctones que avui ens ha apropat en Boris Weissman. Així fem camí cap a les 6 en punt, de fet, les 5 en punt de la tarda. I molta atenció, perquè tornant de les 5 de la tarda ens anirem cap a Andalusia per saber com els ha anat la setmana pesquera en aquesta regió de l'estat espanyol. Per tant, quedeu-vos alerta. En 3 minuts tornem.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tinc una finestra i tinc la llum del matí. Un dia que m'espera i les ganes de seguir. Que els dies no m'esperen, però jo vull pensar així. Vull fer-m'ho venir bé, tinc ganes de creure en mi i dir-te que t'estimo sense saber qui ets i recordar-ho sempre per si no passa més. Tinc una família, tinc un poble petit. Tinc un gos que ha pres on ha d'anar a fer pipí. Perdonem i atropellem l'orgull perseguit. Després de tot és tot el que encara ha de venir. Després de tot és res quan encara estem aquí. Ja saps que fent les coses sense pensar podem arribar a fer coses que mai hauríem pensat, seguint el fil del que tu vulguis, el fil, i no t'hi amoïnis. perquè em doni llum. No et vull veure plorar més. Buscant solucions tot serà millor. Tinc pinces de colors per estendre els nostres plors. Anunci sí que tothom sap que és molt positiu. Tot anirà millor i no es va pensar que no. Tot anirà millor si no perdem la raó. Que es va eixamplant per dins. Si jo tampoc voldria equivocar-me. Si tu podràs ser lliure i estimar-me. Podré ser lliure i estimar-me. Una petxina lliure. Una petxina lliure. Una petxina lliure. Una petxina lliure. Ja saps que fent les coses sense pensar...
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.